ben fetes.
Estelnet, neteja i manteniment de tombes, nínxols i panteons amb solucions biològiques especials perquè vostè pugui visitar els seus éssers estimats sense preocupar-se de res més. I si és una persona gran o amb problemes de mobilitat, Estelnet li ofereix transport i acompanyament. Informi-se'n a www.estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los. Ràdio Estel.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició de Tota Costa. Obrim l'edició 663 d'avui dissabte 12 de juliol. Des d'ara i com sempre fins a 11 en punt del matí parlant del que ens agrada i el que ens apassiona, que és el submarinisme. Molt bon dia. Benvinguts. Avui amb tres temàtiques centrals, en uns instants parlem amb el doctor Agustí Ruiz, és el responsable del Departament Mèdic de la Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques. Amb ell parlem de la relació que té el submarinisme amb l'àmbit psicològic. Avui també anirem a fer submarinisme a les Illes Medes, de la mà del Genís Dalmau, és el responsable de l'hotel Les Illes de l'Estartit, un hotel, doncs, evidentment, amb centre de submarinisme inclòs, i avui... practiquem submarinisme a Fernando de Noronha, a Brasil. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren aquesta edició de Tota Costa. Comencem ràpidament, abans les salutacions ben cordial del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i del Toni Huguet. Us parla, com sempre, encantat, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
Mira, 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 mira por sota.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful
day. I wonder how... La gespa sostenible, resistent i sempre verda. És Minot Green, la gespa artificial per casa teva amb tots els avantatges. No s'ha de regar, té una gran durabilitat i una gran similitud amb la gespa natural. És la gespa còmoda, sostenible i econòmica perquè tu i els teus gaudiu al màxim del vostre espai verd. Més informació a minotgreen.com i al 93 583 69 57. Minot Green, perquè el teu temps i el teu espai es mereixen el millor.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Doncs estem en marxa, ens ocupem de la primera de les temàtiques d'aquesta edició de Tota Costa. Arrenca, doncs, una nova entrega d'aquest programa en el que ja sabeu que parlem del món del submarinisme, eh? Una activitat, per cert, que hi ha molta gent que la practica, entre altres coses, evidentment per practicar alguna activitat esportiva, però també hi ha molta gent, i això s'ha coincidit aquí amb diferents tertúlies, hi ha moltes persones submarinistes que diuen que practicar la immersió... els relaxa, eh? que realment doncs, és una desconnexió total i absoluta amb la vida real. Realment doncs, és una activitat doncs, que desestressa i també avui volem analitzar aquest factor. De manera que saludem com a primer protagonista en el doctor Agustí Ruiz, és el director mèdic de la Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques, de la FEDES. Doctor Agustí Ruiz, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Realment desestressa, no?, practicar submarinisme?
Desestressa bastant. Practicant de forma controlada i seguint les normes de seguretat, és una claríssima activitat que desestressa, que et relaxa i que t'obre una perspectiva de la vida molt diferent.
Mm-hmm. Per què té aquest concepte o aquesta qualitat, aquesta activitat esportiva, el submarinisme, no? El fer que passejar per el fons marí doncs, sigui un esport tan relaxant?
Bueno, són diversos factors. En primer lloc, estem parlant d'una situació d'ingravidesa. Llavors, per tant, la teva motilitat canvia, és un entorn diferent, estàs flotant. Estàs flotant i estàs nedant entre dues aigües, és a dir, no estàs ni al fons ni estàs a superfície, estàs en un mitjà totalment diferent, que no oblidem que és un entorn hostil, però que de forma controlada pot ser un entorn molt agradable. És un entorn amb el que els colors canvien, és un entorn amb el que depèn de quin fons estigui fent la immersió, descobreixes fauna i flora totalment diferent a la superfície. Bueno, és un entorn que dona moltes sortides i molta, una perspectiva i una visió totalment diferent de la vida. Amb això jo sóc una banda de submarinisme fa molts anys, també.
Sí, sí, sí. El contacte amb l'aigua, el contacte amb aquest entorn, el directe amb l'aigua, forma part també d'aquest factor desestressant?
Sí, bueno, és un factor desestressant, tot i que al principi pot semblar estressant. A veure, no oblidem que és un entorn hostil, si no estem preparats per viure rodejats d'aigua, l'únic moment que estem a gust en un entorn d'aigua és a la panxeta o a la mà, quan estem amb el procés de l'embaràs, però després per nosaltres és un entorn hostil. Ara, una vegada coneixes la tècnica, domines la pràctica, que això és una cosa bastant senzilla d'aprendre, per això es fan cursos molt senzillets i molt clars per totes les edats, etc. Comença a ser un element de superació personal, un element de desconnexió, la flotabilitat aquesta que parlo, el so varia, i notes com si t'aïlles, és com si diguessis vaig a retirar-me a relaxar-me, vaig a retirar-me a pensar, o vaig a retirar-me a fer una activitat totalment diferent del que estic fent a superfície. Vull dir, és una situació molt curiosa. Hi ha una cosa que, no sé si forma part de les preguntes que m'esteu fent, però bueno, jo ho volia comentar, que està relacionat. Hi ha una situació que es produeix molt curiosa. Jo faig revisions mèdiques a busseig, esportiu professional, i a la vessant esportiva, el col·lectiu professional amb el que estic fent més revisions mèdiques en proporció amb molta diferència són gent vinculada al món informàtic. I això em sobta bastant, i de vegades faig broma amb ells, de dir, jo crec que és que vosaltres esteu tan enrotllats amb el món tecnològic que voleu desconnectar i us aneu a l'altre extrem, no? A la natura pura. Mm-hmm. Perquè, de fet, al fons marí encara podem entendre que, malgrat la contaminació, és natura pura, no?
Sí.
I ells t'ho diuen. És que quan faig immersió és l'únic lloc on puc desconnectar de tot el que és tecnologia, de tot el que és ordinadors, de tot el que és wifi, etc. No? Vull dir que aquest element jo crec que cal tenir-ho en compte.
Mm-hmm. També hi ha un sector, que és el sector jurídic, advocats. Hi ha molts advocats que practiquen submarinisme. De fet, aquí hem fet alguna tertúlia amb advocats practicants de submarinisme que diuen això, no? Precisament que també coincideixen, no? En el fet de ficar-se sota l'aigua, es desvinculen una mica doncs, d'aquesta activitat jurídica, dels judicis, etc. No? És curiós,
sí, sí. No? Però malgrat això, no és el col·lectiu majoritari. El col·lectiu majoritari són els informàtics. Tant enginyers informàtics com tècnics informàtics.
És
tota
curiós.
La gent que està molt vinculada a la tecnologia, avui per avui és el sector que més que jo estic trobant, així de professions clares, que fan busseig. És una cosa curiosa.
Tot i que la tecnologia també, Agustí, ha entrat en el món del submarinisme, perquè avui en dia qui practica submarinisme practica aquesta activitat amb un ordinador doncs que ens ho diu absolutament tot.
Sí, però és diferent,
sí,
perquè
sí, sí.
És un element de seguretat, no de feina. És a dir, a tu l'ordinador que portes a la mà i que portes la canyera a la mà per controlar la immersió, no és res més que un indicador de que estàs en zona segura i de que no pots passar-te d'un límit ni de l'altre. Per tant, aquesta eina tecnològica, estem en una eina tecnològica per donar-te tranquil·litat, per donar-te seguretat. Per tant, no és a l'ordinador que tenim a la feina, que estem connectats a internet, que ens envien un correu, que no ens envien una altra cosa, que s'espatlla això, s'espatlla l'altre. No té res a veure, és altre món.
Estem parlant aquest matí de dissabte com a primer protagonista amb el doctor Agustí Ruiz, recordem, és director mèdic de la Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques, parlant precisament d'aquesta activitat de desestressar. Ens deia el doctor Ruiz que hi ha un factor que és de superació personal. Vull recordar que no fa pas massa setmanes va passar per aquests micròfons la Irene Villa, una noia doncs, que tothom recordarà, doncs, que fa 20 anys doncs, va patir un terrible atemptat d'ETA, va perdre les cames, i és una amant indiscutible del món del submarinisme. Amb això vull introduir aquest tema. Persones amb algun tipus de discapacitat, doctor, realment també tenen aquest factor de superació personal i que també els hi aporta molt de bo, aquesta activitat?
Sí. Aviam, amb això tinc una experiència bastant grata. Jo col·laboro de fa temps. Bueno, de fet, la Federació ja fa temps que té línies de formació en aquest àmbit, i que té inclús alguna part de l'organització de la federació que s'ha dedicat a treballar el tema de discapacitats i fins i tot manuals de busseig per discapacitats. És a dir, tot això existeix, no només aquí a Espanya, sinó a tot el món que, amb el que es pratica el submarinisme. I jo tinc la sort de participar també d'una forma altruista, perquè ho faig perquè són amics meus, amb gent com la gent que d'àrea adaptada, que són gent que es dediquen a fer activitats esportives exclusivament per discapacitats, no? I aquesta gent organitza tots els anys una activitat de busseig per discapacitats, que us fa la Comunitat de Barcelona i tal, i ve gent amb discapacitats importantíssimes. Gent que amb tetraplegies, gent amb discapacitats cerebrals, etc., que per ells el fet de poder col·locar-se un equip d'aire comprimit, baixar i moure's entre dues aigües, per ells és una retrobada amb la natura impressionant. O sigui, la cara de felicitat i d'haver superat un obstacle i de desenvolupar-se aquest surt quan surten de l'aigua és impressionant. I, de fet, conec ja bastantes persones que han anat progressant molt en aquest àmbit, no? Gent que van cadira de rodes normalment, però que practiquen submarinisme i són veritables bons submarinistes. Uh-huh. Esportius, parlo, eh?
Sí, efectivament.
I llavors, i et diuen això, per ells ha sigut una descoberta més de superació d'unes limitacions que fins ara semblava que estaven prohibits, i per ells el descobrir que es poden practicar el busseig adaptat, doncs ha sigut allò una superació personal i un creixement emocional, fins i tot de cognitiu impressionant, com passa amb els nens, amb el busseig infantil. El busseig infantil és una altra de les pràctiques que se li té molt de respecte, perquè se li ha de tenir respecte, tot sigui dit, però al mateix temps tot el que són els psiquiatres, psicòlegs, que estan vinculats al món d'embossets, valoren molt positiva la pràctica aquesta amb els nens, d'una forma reglada i organitzada, cuidado. Uh-huh. Per què? Pues perquè és un element més de desenvolupament personal, de creixement i de maduresa, d'interacció amb la família. Si els pares bosseixen, pues el fet de descobrir un món nou totalment diferent de la mà del teu pare i de la teva mare, etc. Això els ajuda a agafar més interès per la natura. El meu fill, per exemple, és un enamorat del busseig. El meu fill en aquests moments té uns coneixements de fauna marina que superen moltíssim el resta de companys de classe, de l'escola. I això d'on t'ho ha tret? Pues perquè ha descobert el món del submarinisme amb el seu pare i és un enamorat. Li ensenyes taurons i diferents espècies d'animals marins i te'ls sap distingir. Vull dir que jo crec que el submarinisme obre moltes portes des del punt de vista de maduració, d'interacció, de millora cognitiva, de salut mental, i evidentment de relaxació, això està clar.
Has obert una porta, que una temàtica que també volíem tractar, que és l'edat adequada per iniciar els nens en el submarinisme. Jo vull dir això perquè, i amb això crec que hem de ser molt seriosos, ara doncs que s'acosta l'estiu, que hi ha molts pares que practiquem submarinisme, que tenim els nostres fills, que són petits, i que un dia diuen, papa, vull fer submarinisme, i el pare aquest diu, home, doncs agafarem una botella i posarem la botella un dia a la piscina i et faré unes proves, totalment desaconsellable, no, Agustí? Hem de fer-ho de la mà d'un professional, d'un instructor, d'una persona que sàpiga exactament com s'ha d'iniciar una criatura en aquest sector, no?
Exacte. Aviam, la comunitat autònoma que va ser pionera en aquest àmbit aquí a Espanya, que no ve al món, perquè a França fa molts anys que està instaurat i en molts països del món, Catalunya va baixar l'edat mínima per practicar busseig amb aire comprimit fins als 8 anys. Algú dirà, home, 8 anys és una edat molt petita. Bueno, des d'un punt de vista de maduració pulmonar es considera que ja s'ha arribat a un nivell de maduració de teixits adequat, però de tota manera no es tracta de fer busseig i submarinisme de forma lliure, sinó que el decret que regula Catalunya aquesta pràctica és molt clar i meridià, és a dir, els nens de determinada edat poden fer una immersió amb aire comprimit, amb aigües amb una temperatura determinada, amb una fondària determinada, acompanyats d'instructors de busseig infantil, que és una línia concreta de formació d'instructors, és a dir, hi ha instructors de busseig, els normals que trobem per tot arreu, i després hi ha una especialitat que és instructor de busseig infantil, que dins de la Federació Espanyola està molt regulada i dins la Confederació Mundial de Busseig, però també dins de les diferents organitzacions de busseig privades que existeixen al món. És a dir, és una activitat, insisteixo, que pot ser molt positiva, molt interessant, molt bona, però sempre que es faci amb instructors ja preparats i professionals, sí, que dominin l'àmbit, amb unes condicions determinades i amb unes mesures de seguretat determinades. És a dir, no és alegria, jo vull con mi hijo hacer inversión,
exacte,
no.
Exacte.
Ha de ser una cosa que existeix, que no és molt complicat. De fet, a Catalunya tenim la sort de que hi ha bastants centres de busseig que tenen capacitat de fer això. És a dir, hasta el material està adequat. Hi ha material de busseig específic per nens. Llavors, els centres que són madurs i que ja fa temps que treballen en aquest àmbit, ja tenen uns quants instructors de busseig infantil i tenen activitats ja reglades de busseig infantil. Llavors, el que es recomana és que quan un criu busseja, busseja amb un instructor de busseig infantil i, si és possible, al costat del seu pare o la seva mare, o al costat dels dos.
Sí, perquè... sí, però la figura de l'instructor jo crec que és indispensable.
Això ha de ser-hi sempre, si volem garantir que sigui una activitat lúdica.
Exacte.
De progressió i no que sigui un problema.
Alerta amb aquests pares, doncs, que s'atreveixen a ficar els seus fills, encara que sigui a un metre o dos metres de profunditat, que no seria el primer cop que passen coses desagradables, accidents, que la criatura s'espanta, en fi, poden haver...
Bueno, és que hi ha una cosa que hi ha un coneixement popular erroni, és a dir, la petita fondària
no implica
més res. Perill.
Exactament.
Cuidado, els últims metres, els 10 primers metres de profunditat són els més perillosos en el món del busseig si no ho fas de forma arreglada. És a dir, amb una piscina de 3 metres de fondària podem tenir problemes serios.
Sí, sí.
Per tant, no és una qüestió de fer-la en plan guerrillero, s'ha de fer d'una forma regulada i tal. Però això, tot i que li poso jo tant d'èmfasi amb el tema de la seguretat, per altra banda també haig de dir que podem estar orgullosos perquè tant la Federació com els diferents centres de busseig que hi ha per tota la costa catalana, hi ha molts centres amb capacitat de fer-ho d'una forma totalment segura. Per tant, no ens hem de preocupar, i vull dir que no és complexa, és relativament fàcil, però, insisteixo, seguint unes normes, seguint unes condicionants, uns equips, un tipus de material, etc. En aquest sentit, jo crec que Catalunya estem molt avançats, de fet, vam ser la primera comunitat que vam regular això, i després vam seguint altres comunitats autònomes que practiquen molt de busseig, com el País Valencià, etc.
Efectivament. Bé, avui estem parlant amb el doctor Agustí Ruiz d'aquests temes, crec que són molt interessants, i no volem deixar de banda, i som conscients, doncs, que ara, doncs, l'estiu és quan la major part de submarinistes, home, doncs, treuen el seu equip de l'armari i es llencen a l'aigua. Molts d'ells, al llarg de tot l'hivern, no han practicat aquesta activitat esportiva. Ja per acabar, doctor Agustí Ruiz, quines serien els paràmetres o quina seria la revisió mèdica, a grans trets, doncs, que ens hem de fer, doncs, per iniciar aquesta activitat veritat, d'una manera tranquil·la i amb total seguretat.
Bé, aquí hi ha una cosa que durant anys s'ha reformat. Aviam, hi ha una normativa claríssima a l'estat espanyol i que és una normativa que té molt de sentit, en el que obliga a que totes les persones que practiquin busseig, ja sigui professional o esportiu, han de tenir un certificat d'aptitud per aquesta pràctica, a més per un metge que estigui habilitat per alguna institució pública en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Això ho diu la Llei de Seguretat del Busseig del 97, que és la mateixa llei que diu que els busseixadors professionals han de renovar la seva llicència i de fer una revisió mèdica anual amb un metge de medicina subaquàtica i hiperbàrica. El mateix article, el següent paràgraf, diu: i els busseixadors esportius com a mínim cada 2 anys. Llavors, què vol dir això? Que no és una revisió mèdica per a un metge qualsevol, sinó per a un metge que tingui els coneixements específics de medicina subaquàtica i hiperbàrica i els pugui demostrar. Això per què és? Pues perquè la fisiopatologia del busseig no s'explica a les facultats de medicina com una cosa normal. És raro la facultat de medicina que dins del seu pla formatiu en parla. És molt raro. Es parla normalment a màsters, a postgraus i a cursos d'especialització. I determinades condicions físiques o fisiològiques d'algunes persones que en superfície, en vida normal, no el tenen en absolut la teva vida, en un entorn hiperbàric com és el submarinisme, poden donar lloc a problemes. Llavors això ho ha de valorar una persona que conegui l'entorn, conegui el medi i sigui capaç de valorar si una persona té una contraindicació absoluta o relativa per practicar el busseig. Uh-huh. I llavors això és important. I què vol dir això? Pues vol dir anar al metge, fer una certa entrevista, hi haurà un anamnesi, antecedents patològics, antecedents fisiològics, i després a partir d'aquí hi ha una revisió física i amb exploracions complementàries, amb l'esqueletocardiograma i l'exploració respiratòria i cardíaca, que són sagrats, i la neurològica, i a partir d'aquests paràmetres es pot veure si una persona està apta pel busseig esportiu o té alguna contraindicació que limita parcial o totalment pel busseig. Fixem-se, si una persona discapacitat pot ser busseig, què vol dir? Pues que algunes discapacitats et limiten la pràctica del busseig però no te'l prohibeixen. Però en canvi, hi ha vegades que persones que tenen una vida normal no poden fer busseig perquè tenen alguna patologia que amb la situació normal no dona lloc a problemes, però amb el món del busseig podria donar-ho.
Efectivament. Doncs, amics, amb aquest toc d'atenció, nosaltres tanquem aquesta conversa amb el doctor Agustí Ruiz, que hem iniciat parlant d'aquesta activitat que desestressa a molta gent i espero que cada cop siguin més les persones que s'assumin en aquesta gran família de submarinistes, sota aquests controls de seguretat. Només faltaria, que ens ha comentat el doctor Agustí Ruiz. És el director mèdic de la Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques. Doctor Ruiz, ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres.
Jo sempre puc dir un últim apunt, molt ràpid.
I tant que sí.
Sí. Jo crec que és important recordar que aquesta pràctica, que la practiqui molta gent, és molt interessant, però sobretot que ha de servir també per respectar més el medi ambient, per respectar més la flora i la fauna marina i per canviar la nostra activitat normal, pensant que el mar és el futur de la humanitat. I això els humanistes ho tenim molt clar.
I tant que sí. Doncs precisament de temes mediambientals parlem en uns instants. De seguida arriba la previsió meteorològica i ens anem a Tossa. Avui, dissabte, a partir de les 3 en punt de la tarda, s'organitza una interessant neteja del fons marí, de la que parlem en uns minuts amb el seu responsable, amb el president de l'Associació de Centres de Submarinisme de Tossa de Mar. Doctor Agustí Ruiz, gràcies.
Bon dia.
Arriba de seguida la previsió meteorològica. Sabem quin és el temps que esperem per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge. Ens en informa en uns instants el Jordi Miralles.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. dia, situació meteorològica tranquil·la aquest cap de setmana arreu de Catalunya, però no pas la situació marítima, encara amb tramuntana a la Costa Brava, que aquest matí serà forta per damunt del Cap de Creus, amb onades que poden sobrepassar fàcilment el metre i mig d'alçada. Al sud de la Costa Brava la tramuntana serà més fluixa, mentre que la resta de la costa, tant a la central com a la daurada, els vents seran fluixos bàsicament del sud-est al sud-oest. Pel que fa a la resta de Catalunya, esperem un ambient assolellat, alguns núvols al Pirineu aquesta tarda que poden acabar durant algun ruixat de caràcter dispers. De cara a diumenge, encara quedarà una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus, molt poca cosa, i la resta del litoral bufaran vents fluixos del sector del sud. Les temperatures diumenge encara pujaran més. Serà un dia de sol, amb crescuda de núvols a la tarda a les comarques del Pirineu poc destacables. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, està situada als 21,7 graus a l'Estartit, a la Costa Brava, i a la ciutat de Barcelona, concretament a la platja de la Barceloneta, la temperatura és de 23 graus i mig.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira por sota!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Ciao, sono Marco, ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes pizzería en el Vallès, en Sant Cugat y San Quirze, y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Sale Pepe, la auténtica cocina italiana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia.
Molt bé, doncs seguim. Continua aquesta edició 663 de Tota Costa, avui dissabte 12 de juliol. Acabem de desestressar el nostre organisme practicant submarinisme, que també, segons el doctor Agustí Ruiz, doncs té unes aplicacions molt efectives en aquest sentit. Avui, al llarg del programa, també anirem a practicar submarinisme en un país que no es coneix massa, però, sens dubte, hi ha llocs verdaderament excepcionals. Al Brasil anirem fins a Fernando de Noronha. Però ara mateix ens quedem més a la vora, tal com us anunciàvem també en el nostre sumari. Home, l'Estartit, les Illes Medes, sens dubte, és un dels destins que té més popularitat en el nostre país. Són molts, probablement molts de vosaltres, aquest cap de setmana teniu previst acostar-vos a les Illes Medes per practicar immersió. Bé, doncs avui us volem parlar d'un hotel que alhora també doncs respira molt intensament aquest sector subaquàtic, és l'hotel Les Illes, l'Estartit. Avui en parlem de tot plegat, dels serveis, de les comoditats, de la situació i, com no, també de les immersions a través del qual es poden fer en aquest indret, en aquesta reserva. En parlem, doncs, amb el Genís Dalmau, que és el seu responsable. Genís, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja ha començat, imagino, la temporada fortíssima per les Medes, no?
Bé, ha començat la temporada, no amb gaire bon temps, però bueno, esperem que arribi l'estiu sota aigua, que encara no ha arribat, i que la gent pugui gaudir doncs de molt bones immersions.
La setmana passada encara teníeu aquí un mar una mica doncs remogut, no, diuen?
Sí, sí, el primer de juliol hem d'haver-hi llevant, que no és normal en aquesta època de l'any, però bé, estem canviat el llevant per una mica de tramuntana, encara una mica de mar de fons, però bé, sembla que ja els propers dies ja arriba l'estiu i podem pues, gaudir d'un estiu ben llarg, que normalment aquest últim s'ha anat allargant al setembre i a l'octubre,
sí, sí, sí.
Que és potser el moment que la gent del país n'ha vingut a gaudir fora del fort de la temporada estival.
Exactament. Bé, quan parlem de l'Hotel Les Illes, Genís, estem parlant d'un dels mítics aquí de la zona de l'Estartit. Crec que va obrir l'any 1955, no?
Sí, a l'hotel sí, el centre d'immersió no, el centre d'immersió vam començar a treballar-hi l'any 1975.
Sí.
De fet, som la tercera generació que està gestionant l'establiment hoteler, però el submarinisme no, és una activitat més recent, del 85 com te deia,
sí.
I bé, vam introduir aquesta especialitat en el nostre establiment, doncs, bueno, per l'atrets doncs, per la quantitat de submarinistes que venien, i per bé, per l'ús i gaudi del fons de les Illes Medes, no?
Mm. Home, per tots aquells submarinistes que ens esteu escoltant arreu de Catalunya, també Principat d'Andorra, si voleu anar a passar alguns dies aquí a les Illes Medes, jo crec que el vostre hotel, a part de tenir totes les comoditats doncs, que un pot tenir doncs, a l'hora d'estar tranquil, còmode, i sobretot en aquesta molt bona situació que teniu, no? Escolta, esteu ben bé en el rovell de l'ou, que diuen, no?
Sí, estem ben bé en el mateix port, tenim les instal·lacions adequades bastants per al que vulgui venir a passar un dia o a fer una immersió, que tingui vestuari, dutxa, serveis, estem ben bé davant o com la gent que vulgui venir doncs, a passar una nit o un cap de setmana amb un paquet d'hotel i d'immersió, i els que pugui venir l'acompanyant doncs, per gaudir de, també, per què no, de les sortides de snorkeling o acompanyant a la vaixell o anar a la platja. O des de l'Estartit visitar doncs, moltes altres de les poblacions de la Costa Brava que tenen interès.
Mm-hmm. Parlem una mica de, perquè a part de fer submarinisme que també, evidentment, doncs, és l'element fonamental doncs, quan un ve a l'Estartit, no? Però sí que és cert doncs, que hi ha altres, moltes altres coses que també vosaltres assessoreu, no? Per fer activitats, el que deies, no?
Sí, conèixer, sí, tenim una col·laboració amb altres empreses que realitzen activitats com de snorkeling, caiac, de bicicleta, vela, lloguer de motos aquàtiques, totes aquestes especialitats d'anar darrere d'una embarcació, el fanfish, el xurro, tots aquests temes. Tot el que siguin activitats de mar, es poden gaudir, a l'Estartit hi ha una oferta molt variada per poder gaudir de dia doncs, de les activitats de mar, després de la immersió doncs, per disfrutar del centre comercial i no, doncs, de totes les terrasses de bars, terrasses en restauració que hi ha al voltant de l'hotel, vull dir que sense desplaçar-te gaire, doncs tens una oferta variada. També la possibilitat d'aparcament gratuït molt gran a la platja de l'Estartit, per tant, pots venir passar un cap de setmana doncs, uh-huh. amb aparcament gratuït i poder gaudir doncs, de l'activitat esportiva, de la immersió, i també, doncs, per què no, d'un cap de setmana de descans, no?
Sí. Deixeu que digui que això de l'apartament gratuït, això no té preu, perquè aquí a l'Estartit sovint és complicat, eh?
Bé, hi ha un aparcament molt gran a l'entrada de la platja
sí,
i
sí.
Bé, és un punt interessant, també,
sí,
perquè
sí.
L'aparcament a la costa sol ser força car i bé, és un punt important que hi ha molta gent que el vull destacar, perquè hi ha molta gent que el tinc de venir i poder aparcar el cotxe amb tranquil·litat, saber que trobarà aparcament a peu de platja, al costat de l'hotel, al costat del port, i poder no necessitar el cotxe durant el temps que estiguin aquí, perquè a peu pot anar per tot, i també el servei que oferim doncs, de transport dels equips en el vaixell, gaudir, som un dels associats també del compressor que hi ha al port de l'Estartit, doncs tenim el compressor ben bé a peu de port, a peu de barco, vull dir que no s'ha de transportar res, el servei de ploms en el vaixell, tot el material de lloguer, tot són facilitats doncs, perquè la gent se senti còmode fent l'activitat,
uh-huh.
i a més que les immersions sortint del port de l'Estartit són molt a la vora, més 10 minuts de vaixell, tens moltes immersions, totes les de les Illes Medes i també a la zona del massís de Montgrí, a poca distància, n'hi ha alguna cosa una mica 5 minuts, potser, però vaja, a poca distància de vaixell, tens una varietat doncs, important, i destacaria doncs, que són immersions fàcils, no són difícils, estan la majoria entre 15 i 25 metres, i en les Medes doncs, hi ha una representació potser del que vol la majoria dels escafandristes, que és gaudir de zona de coves, de zona de túnels,
mm-hmm.
d'immersions de poca profunditat, d'immersions de fred, que sí, amb un marc incomparable, com són les Illes Medes, doncs, amb molta fauna i flora,
i a disfrutar de les immersions.
I tant. Doncs, amics, avui estem a les Medes, ho estem fent, ens està fent una mica doncs, de guia turístic, podríem dir-ho així, el Genís Dalmau, també és tota una institució a les Medes, coneix perfectament doncs, els fons marins d'aquest indret, de seguida ens introduïm, de seguida anem sota l'aigua, però abans deixeu-me que us comuniqui també la seva plana web, és hotellesilles.com, hotellesilles.com, i també un telèfon d'informació, mitjançant el qual doncs, podeu demanar informació sobre el que tingueu qualsevol dubte. 972-75-12-39. 972-75-12-39. Aquest és el telèfon d'informació d'aquest hotel Les Illes, situat a l'Estartit, en un lloc absolutament emblemàtic. Anem, doncs, ara sí, Genís, a ficar-nos sota l'aigua. Si et demano quines són les immersions més demandades o, com a mínim, que els submarinistes tenen més curiositat per conèixer, quina seria?
És una mica difícil, perquè és com el que et deia abans. Hi ha molta varietat d'immersions i qui li agrada coves no se'n mouria de les coves.
Clar.
Tens coves de túnels, en aquest cas a la zona del túnel del Dofí i el túnel de la Vaca, sí que també hi ha alguna cova amb gaire doncs, el que és el túnel del Dofí, i qui vulgui disfrutar doncs, dels petits animals, qui pugui haver-hi de fauna o de flora en el sostre de totes les coves submarines, doncs és molt interessant. I també no, doncs, hi ha molta gent que diu no, a mi m'agrada més doncs, disfrutar de zones a mar obert, on hi ha molta vida, que la vida passa al voltant meu, com un aquàrium, doncs té tota la zona sud de les Medes, doncs, amb immersions emblemàtiques, les zones Ferranelles, els Tascons, Carall Bernat, i hi ha altra gent que diu no, a mi m'agraden més les immersions de paret, doncs vosaltres tens la Pedra de Déu, la Pota del Llop, doncs són dues parets amb gorgònies i corall magnífiques, i també molta vida de fauna. Hi ha altra gent que diu, no, jo vull una immersió a poca profunditat. Escolta, jo tenim la zona del Sapatxot, és una immersió a poca profunditat. I també hi ha gent doncs, que diu, escolta, no vull fer immersió avui, però vull anar a fer snorkeling. Doncs tenim tota una zona de l'Arbei de Posidònia, a la zona de les Medes, doncs magnífica per fer aquestes activitats de snorkeling, i anar amb la meva parella, que no fa immersió, i gaudir doncs, igualment del fons del mar, amb tranquil·litat, des de la superfície, amb ulleres i tub, amb un traje de neoprè, i fer una activitat.
Genís, teniu uns paquets molt interessants que tanqueu preus tancats doncs, l'estada, sigui dels dies que siguin, amb les immersions, sí. Feu una mica un paquet això, perquè tot surti amb una relació qualitat-preu molt ajustada,
sí.
No?
Sí, això tenim tots els diferents paquets, estan publicitats a la pàgina web,
sí.
Depèn de la temporada de l'any, també de la gent que ve només a fer immersions, tenim uns bonus d'immersions per gaudir de la temporada. Bé, intentem fer el màxim de facilitats doncs, perquè la gent té el preu correcte, la relació amb el servei que li oferim, les immersions i la nostra organització, doncs que sigui el màxim de competitiu possible i el preu més ajustat possible en aquests temps que corren, no?
I tant, i tant. Doncs, amics, avui ens volíem acostar doncs, a les Illes Medes a fer un cop d'ull a l'estat de la vida que ens han dit doncs, que és realment doncs, excepcional darrerament. Jo no sé si, Genís, heu tingut alguna trobada doncs, amb alguna espècie especialment significativa que voldries doncs, destacar les darreres immersions que puguis haver fet.
Bé, en aquests moments el que està més actiu són els meros, estan al moment de la fresa, ara quan canvia la lluna, aquest mes de juliol, i per tant estan una mica més reforçats del compte, doncs és el moment de la reproducció i hi ha molts de meros destacables doncs, que estan a molt poca profunditat i potser és el més destacable en aquests moments.
Doncs anem a veure meros. Si voleu fer-ho, les Medes us esperen, l'hotel Les Illes us espera amb aquests paquets molt interessants, tal com ens deia el Genís Dalmau. Repetim el telèfon 972-75-12-39, 972-75-12-39, i si voleu visitar i saber més sobre aquests paquets, hotellesilles.com, hotellesilles.com. Res més, Genís Dalmau, gràcies per ser nosaltres i espero que tingueu la millor de les temporades.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada forta, Genís, gràcies. Molt bon dia. Bé, fem una pausa, de seguida anem a Brasil, Home, ara que està tot el tema dels mundials, Brasil ja està fora, Veurem a veure què passa el diumenge, però de moment nosaltres, pel que fa en el programa, fem submarinisme amb una reserva. Anem de les Medes, una reserva amb una altra reserva. Fernando de Noronha, pels que volen practicar immersió també a nivell internacional. No us ho perdeu, en parlem de seguida. Is that champagne good?
Enjoying the champagne? That's good, yeah. Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana, arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana, las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Y evidentemente en esta época en la que quien más que menos está preparando ya las maletas, o por lo menos con esa voluntad e ilusión de preparar un viaje de buceo, también nuestra voluntad e ilusión es daros opciones en diferentes puntos del mundo, opciones quizá poco conocidas para el público catalán. Aquí en Cataluña hay muchísimos buceadores, mucho submarinista, inquieto de conocer otros lugares, otros países que tengan este elemento subacuático. Pues un punto ciertamente interesante y espectacular. Bueno, pues nos vamos a Brasil. Hay un lugar en Brasil, quien lo conoce, desde luego no lo olvida, que es Fernando de Noronha. Hoy os invitamos a compartir una charla y sobre todo a bucear en sus aguas.
Fernando de Noronha es un archipiélago paradisíaco compuesto por 21 islas que reúne playas de aguas cristalinas y una compleja estructura hotelera y turística. Situado a casi 550 kilómetros de Recife, el archipiélago solo es accesible mediante avión o navío y, por lo tanto, goza de una naturaleza virgen y exuberante. Una de las grandes atracciones de Noronha es una práctica de deportes acuáticos encabezados sobre todo por el buceo. Sus aguas transparentes y la vasta diversidad de la fauna marina hacen de esta isla uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del submarinismo. Cabe decir que hasta el año 82 esta isla funcionó como cárcel militar. Solamente en la década de los 90 la región fue abierta al turismo.
Bueno, pues ahí nos vamos directamente a esta localidad para hablar básicamente de buceo, pero también, evidentemente y paralelamente, no solo de buceo vive el hombre, ¿no? Permitidme esta expresión. Quien viaja a Fernando de Noronha quiere conocer sus gentes, quiere conocer sus paisajes, su gastronomía, en definitiva su cultura. Nos vamos directamente a este lugar. Nos atiende Fernanda Humel, es la gerente de mercados internacionales de Embratur. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de saludarte y gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Bueno, Fernanda, imagino que desde el punto en el que estáis sois consciente, ¿no?, de la importancia que tenéis en este sector subacuático.
Sí, sí, por supuesto. Sabemos de la importancia y de la maravilla que es Noronha, uh-huh, con toda su belleza natural.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar enseguida de las particularidades de Fernando de Noronha, pero antes déjame que sitúe un poco a los oyentes. Estamos hablando con la gerente de mercados internacionales de Embratur. Exactamente, Embratur, ¿qué gestiona y cuál es vuestra actividad?
Vale, Embratur es el Instituto Brasileño de Turismo y nuestro objetivo es promocionar Brasil en el exterior. Entonces, a través de nuestras oficinas que tenemos en Europa, en América, en general, siempre promocionando los destinos que tenemos en el plan de marketing turístico, que es el plan Acuarela, que ya trabajamos desde 2004.
Sí. Yo no sé si tenéis algún perfil establecido del turista que viaja a esta zona.
Mira, Noronha, hoy por hoy, como un 94% de los turistas que van a la isla son brasileños. poco es conocida en los mercados internacionales. Poco a poco vamos intentando promocionar este destino, pero también hay una singularidad del destino, que es la capacidad de entrada de los turistas en la isla, porque como es una ciudad patrimonio de la humanidad por UNESCO, el patrimonio natural, entonces tenemos como una capacidad de carga de 700 personas al día en la isla, lo que deja el destino más singular que otros destinos en el mundo. Entonces, se preserva muchísimo la naturaleza allá y entonces es importante decir que no es la cantidad de turistas que llegan a la isla, pero lo que van a vivir ahí, ¿no? La singularidad del destino.
Uh-huh. Efectivamente. Sois conscientes, por tanto, también del potencial que tenéis en vuestras aguas, ¿no?
Sí, sí.
Desde luego.
Lo usamos y lo cuidamos.
Sí, no solo ya para el buceo, sino también tenemos entendido que Noronha es también uno de los mejores lugares de Brasil para surfear, ¿no?
Sí, sí, la época de surf es entre diciembre y marzo.
Sí.
Y es muy interesante porque tenemos la costa de Noronha, que llamamos de la isla, como si fuera la parte de dentro de la isla y la parte de fuera. Y eso cambia dependiendo de la época del año. Entonces, por ejemplo, de diciembre a marzo va a haber olas muy, muy grandes en una región muy específica de la isla. Pero si vas en abril o mayo o junio, la playa que puede ser que va a surfear puede ser que esté tranquila, muy, uh-huh, muy, muy buena para el buceo. Entonces, cada época del año el paisaje cambia muchísimo. Entonces, es muy interesante. Que, por ejemplo, no es un destino para ir una sola vez, porque solo con este cambio de naturaleza que hay, las olas y todo eso, es muy interesante ver una época con las olas muy grandes en la parte de dentro de la isla y otra vez volver y ver el cambio que se produce ahí.
Sí. A nivel subacuático, a nivel de buceo, no sé si tenéis contabilizado, ¿no?, el número de turistas que vienen a Noronha para practicar esta actividad deportiva.
A ver, en general tenemos cerca de 60.000 turistas al año que va a Noronha. Y el buceo es ocupa el primer puesto de las actividades deportivas que se hace ahí. Entonces, seguro que un 90% de este público va a Noronha a hacer buceo. Uh-huh. Incluso ahora tenemos unas cosas muy curiosas y novedades de la isla, que son los barcos que se puede hacer como... Hay un nombre que se llama Plana Sub, que es un proyecto que empezó en Noronha en 97. Y a la gente que no le gusta el buceo con tanque o botella,
¿sí?
Pero si quiere apreciar de la naturaleza que hay, la naturaleza marina que hay. Entonces, hay un barco que remolca una tabla y el turista puede ir con snorkel y ver la fauna marina que hay, de la misma manera que hace el buceo con bombona, con botella, por ejemplo.
Bueno, quien ha tenido la ocasión de bucear en Noronha, desde luego dice que merece la pena, ¿eh? Una visibilidad que a veces supera los 40 metros, y desde luego se ve fácilmente tiburones, delfines, tortugas, stingrays, en fin, a veces desde luego hay sorpresas muy interesantes, ¿no? Pero paralelamente a esta industria del buceo, existe también un turismo, porque básicamente es un turismo muy ecológico, ¿no?, el que vosotros ofrecéis, ¿no?, muy de naturaleza, muy de descubrir el entorno.
Sí, sí, porque como es un parque, bueno, tenemos ahí como 10 senderos que se puede hacer senderismo tranquilamente y hacer una combinación con el buceo y el senderismo. Incluso hay un paseo que indicamos muchísimo, que yo lo he hecho, que es ver al amanecer los delfines llegando a la costa de la isla para quedarse ahí, bueno, antes de salir para comer y todo eso. Entonces, es una visión, es una cosa increíble. Tiene que estar ahí para ver la cantidad de más de 100 delfines llegando a la costa de la isla. Es precioso, es encantador. Entonces, incluso tú comentabas que quien va a Noronha y a bucear y todo eso, se encanta y todo eso. Yo hice mi primer buceo ahí en Noronha y de verdad es que es algo que no quieres volver del hondo del mar. Es increíble, ves muchísimas cosas por debajo.
Sí.
Y incluso el mejor época para bucear en Noronha es septiembre. Entonces, bueno, hay senderismos que puedes hacer, hay paseos de barco, Hay muchas cosas también como rappel, si le gusta hacer escalada, rappel. Porque la isla es muy pequeña, como tiene 17 kilómetros cuadrados.
Sí.
Entonces, es para estar todo el tiempo caminando, disfrutando, conociendo la gente, porque lo más importante también es la gente que vive ahí. La gente que, bueno, vive ahí a mucho tiempo y tiene muchísimas cosas que pasar. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante también que es el buceo nocturno que se hace.
Sí. Sí, sí.
Y es para gente que está acreditada, no es para cualquier turista que quiere bucear. Eso solo se permite con acreditación.
Sí, efectivamente hay paquetes turísticos vinculados con esta actividad deportiva del buceo que siempre incluyen, ¿no?, inmersiones nocturnas, porque uno ve un buceo absolutamente diferente, no solo en esta zona, sino en otros lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que por la noche se descubre un buceo absolutamente diferente. Bueno, vamos a hablar un poco de la infraestructura hotelera en esta isla de Noronha. ¿Cuál es el carácter de esos hoteles que podéis ofrecer, imagino, de diferentes niveles, ¿no?
Sí, la verdad es que Noronha es un destino muy muy especial por el tema del contacto con la gente que vive ahí. Entonces, la mayoría del hospedaje que hay es en la casa de los pescadores, pero con toda la infraestructura necesaria para recibir los turistas. Incluso también, por ejemplo, mucha gente va a una isla y piensa, bueno, quiero una ducha calientita y todo eso, pero en Noronha, lo curioso es que el agua que sale de la ducha ya es caliente, entonces no hace falta que sea eléctrica. Es como llegar de la playa y disfrutar de un agua muy pura, muy cristalina y caliente. Entonces, la comida que vas a comer en las pousadas son de los pescadores que traen el pez, es el pescado muy fresco. Entonces, todo es vivir lo que hay en la isla, ¿sabes? Y hay dos o tres sitios como un hotel en la isla, que es como nivel 4 estrellas, y otras que son las casas de los pescadores con una buenísima infraestructura para recibir el turista.
Me hacía una comparativa un amigo que ha buceado en esta zona de Noronha y también lo ha hecho en Los Roques en Venezuela, y decía el hospedaje es muy similar, ¿no? Se hace a través de posadas, a través de casas, y realmente es muy interesante porque uno vive exactamente la realidad del país y la realidad de sus gentes. Seguramente es uno de los aspectos que más explotáis vosotros, ¿no? Este aspecto de conocimiento verdaderamente de su cultura, ¿no?
No, sí, porque Brasil es toda una experiencia. Es venir a Brasil no es solo conocer la naturaleza o entonces bucear o entonces hacer senderismo. Es estar con su gente. Es decir, lo que tenemos aquí, hablar con los pescadores que salen por la mañana, sobre las 4 de la mañana, vuelven a las 6, a las 7 con los pescados. Entonces, es vivir lo que hay. De cultura mismo. Brasil no es solo sol y playa como mucha gente piensa, es como tú has dicho, es naturaleza, ecoturismo, la cuestión del buceo, de deportes acuáticos, de todo eso, ¿no?
Ya para acabar, Fernanda, hablabas de alguna época en particular especialmente interesante para acercarse a Noronha a bucear. Yo no sé si esto es extrapolable a también otras actividades, no sé si tenéis una época especialmente buena en cuanto a tiempo.
Vale, bueno, la sequía ocurre de septiembre a marzo, pero la época de lluvia es de abril a agosto, pero no es la lluvia que no para, ¿sabes? La lluvia viene y como viene va. Entonces, todo el año es bueno, pero hay épocas, por ejemplo, para el surf de diciembre a marzo, eso es. El buceo de septiembre, porque las aguas están más tranquilas y todo eso. Y luego, todo el año, bueno, sí, como he comentado al principio, el paisaje cambia cada época del año. Entonces, eso es muy, muy curioso.
Un lugar interesantísimo. Hoy queríamos acercarnos a través de la palabra. Espero que, ojalá, hayamos enamorado a muchos buceadores que nos están sintonizando, como hacen todas las semanas, y que para sus próximas vacaciones tengan muy en cuenta esta isla de Noronha, en Brasil. Evidentemente, yo imagino, Fernanda, que en cualquier agencia de viajes les van a ofrecer paquetes turísticos en los que incluyen también esta actividad del buceo, ¿no?
Eso es, y es muy importante que compren con antelación, porque como he dicho, es una isla que es preservada y solo puede entrar 700 personas al día, entonces... Es importante la antelación y la compra.
Bueno, ¿cómo están las cosas por Brasil? Un país emergente del que se habla mucho, por cierto, aquí en España, ¿eh?
Bueno, seguimos creciendo económicamente hablando y esperando a los turistas que les guste en Brasil y que puedan aprovechar un poco para relajar un poco de la vida que llevamos, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, pues agradecidos a Fernanda Hummel, gerente de Mercados Internacionales de Embratur. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica y espero, repito, que muchos oyentes tengan a bien pues tener muy en cuenta este destino de Noronha. Fernanda, un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Saludos desde Barcelona.
A tota costa.
Descubre el fondo marino de Sant Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972 32 69 58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Casi a les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de A tota costa. Amb uns instants us esperem amb una nova entrega de Trotamundos. Fins ara mateix.